Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dijous 2 de maig de 2013. Acabem de viure una festa del treball molt marcada per la reivindicació i per les terribles dades de l'atur a Catalunya, amb més de 900.000 persones sense feina i al conjunt d'Espanya amb més de 6 milions. Milers de persones es van manifestar al centre de Barcelona, en altres ciutats de Catalunya, a Madrid i al conjunt de l'Estat. El lema aquí va ser molt clar: s'ho volen carregar tot. Tot això arriba mentre en el mateix govern espanyol de Mariano Rajoy creixen les tensions i les discrepàncies, perquè el gabinet no se'n surt en el seu objectiu, que era bandera a les eleccions de l'any 2011, el de reduir l'atur, crear ocupació i també fer reflotar l'economia. Sembla que anem a pitjor i això fa especialment necessari, com diuen moltes veus a l'Estat espanyol, un pacte per l'ocupació. De moment no se'n surt ningú i cal que entre tots posem el nostre gra de sorra per intentar refer la nostra esperança, que és el pitjor mal que podem tenir, perdre aquesta esperança. Passa un minut i mig de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión a la redacció, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem el programa resumint l'actualitat de les últimes hores. Com us dèiem, milers de persones es van manifestar ahir al centre de Barcelona contra les polítiques d'austeritat del govern espanyol i també de la Generalitat, en una marxa de commemoració del Dia del Treball sota el lema «S'ho volen carregar tot». Els dos sindicats majoritaris, Comissions Obreres i la UGT, van fer una crida a seguir amb les mobilitzacions al carrer.
Els sindicats també van convocar manifestacions a Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa per reclamar un canvi de polítiques econòmiques que garanteixin el creixement i que no perjudiquin més l'ocupació. En la capçalera de la manifestació de Barcelona, al costat dels líders catalans de la UGT, Josep Maria Álvarez, i de Comissions Obreres, Joan Carles Gallego, es va situar des del primer moment el president d'Esquerra Republicana i soci al Parlament de Convergència i Unió, Oriol Junqueras, una capçalera a la qual també s'hi van sumar després el líder del Partit Socialista, Pere Navarro, i la coordinadora nacional d'Iniciativa, Dolors Camats. Les pancartes dels manifestants exhibien lemes contra la reforma laboral, demanant justícia i també contra el saqueig de Mas i de Rajoy, així com a favor del manteniment de les pensions.
D'altra banda, unes 6.000 persones, segons els Mossos, van participar en una altra manifestació alternativa, en aquest cas, que es va fer al vespre a la capital catalana. La marxa estava convocada per la CUP i per diversos moviments socials anticapitalistes i també per sindicats minoritaris. La mobilització s'ha saldat amb un menor detingut i amb destrosses al mobiliari urbà, així com també en aparadors de botigues i entitats bancàries. A Madrid, els dos principals líders sindicals, Cándido Méndez, de la UGT, i Ignacio Fernández Toxo, de Comissions Obreres, van fer crides a continuar també amb la mobilització, però en aquest cas van estendre la mà al govern espanyol per intentar assolir un pacte contra l'ocupació. Una dona de 26 anys d'Alcarràs va morir dimarts pels cops del seu marit amb una destral. La dona, segons s'ha sabut, havia presentat fins a 3 denúncies per maltractaments i després les havia retirades, segons ha informat el Ministeri de Sanitat.
La titular del Ministeri, Ana Mato, ha condemnat l'assassinat i ha fet una crida a les víctimes perquè denunciïn tots els agressors i evitar que quedin impunes. També la Generalitat, a través de la presidenta de l'Institut Català de la Dona, Montse Gatell, ha condemnat enèrgicament els fets i ha destacat que la societat està cada vegada més sensibilitzada i mobilitzada per lluitar contra aquesta xacra. A més de la seva dona, el detingut, recordem, per aquest crim, també va matar l'home del qual sospitava que tenia relacions amb la seva dona. Ho va fer al bar de la plaça de l'Església.
Molta expectació aquest últim dia i mig, amb emoció i alegria. És el que es va viure al celler de Can Roca, a Girona, per veure l'arribada dels tres germans que van fer possible dilluns al vespre que el restaurant gironí fos declarat el millor del món.
Quan van arribar al restaurant cap a quarts de 12 de la nit, en Joan, en Josep i en Jordi Roca van ser rebuts per desenes de veïns, familiars i amics i també primeres espases de la cuina gironina que els esperaven per poder-los abraçar i felicitar en persona. En les primeres 24 hores, com a millor restaurant del món, el telèfon del celler no ha parat de sonar i ja s'han fet més de 500 reserves i el correu electrònic també s'ha col·lapsat.
I ja circulen els dos primers trens remodelats de la línia de Renfe Rodalies, de Renfe Regionals, millor dit, Barcelona-Puigcerdà. Els primers combois de la R3 van començar a circular dilluns i les dues unitats posades en marxa ja fan el recorregut amb les reformes aplicades. Seguim resumint l'actualitat d'aquest 2 de maig. El futur de l'economia europea es decideix en bona part avui a Bratislava. Aquest migdia es reuneix a la capital eslovaca el Consell de Govern del Banc Central Europeu que ha de decidir si abaixa els tipus d'interès.
Els mercats donen per fet que d'aquesta trobada en sortirà una reducció d'un quart de punt del preu del diner, del 0,75 actual fins al 0,5%, que seria un nou mínim històric. Els analistes consideren que la mesura facilitarà l'accés al crèdit, fet que contribuiria a combatre la recessió. A més, creuen que el fort descens de la inflació ha deixat sense arguments Draghi per mantenir els tipus d'interès al seu nivell actual, ja que el risc actual ara ja no és un encariment dels preus, sinó la deflació. El president del Banc Central Europeu, Mario Draghi, està fortament pressionat per no decebre els mercats que esperen una decisió aquest mateix mes de maig.
I l'oferiment que ha fet el ministre espanyol d'Afers Estrangers, José Manuel García Margallo, el nou president veneçolà, de mediar en la crisi interna que viu el país, no ha agradat gaire al nou govern postxavista. El president Maduro ha instat el ministre espanyol a no ficar-se en els afers interns. Hi ha tres detinguts més en relació amb l'atemptat d'ara fa dues setmanes contra la Marató de Boston. Els tres eren companys d'universitat de l'únic detingut com a presumpte autor dels atacs, a qui haurien ajudat a destruir material comprometedor després de les explosions.
La justícia acusa dos dels detinguts, companys de pis de Dzhokhar Tsarnaev, de conspirar amb premeditació per atacar els Estats Units i també de destruir i ocultar a propòsit objectes del presumpte terrorista, com per exemple una bossa on hi guardava material pirotècnic i també un ordinador portàtil de manera que haurien obstruït la investigació. Segons denuncia l'FBI, quan les fotos de Tsarnaev ja havien sortit a tots els mitjans de comunicació, van rebre un missatge d'ell demanant-los que s'emportessin el que volguessin de la seva habitació. Dins d'una bossa hi van trobar la carcassa d'uns focs d'artifici sense el detonador i van saber, per tant, que Tsarnaev estava involucrat en aquest atemptat. No obstant, l'advocat d'un d'ells nega aquesta versió policial. Hi ha un tercer detingut de nacionalitat americana acusat de mentir a la policia. Tots tres tenen 19 anys. La policia creu que es podrà demostrar que els amics de Tsarnaev van llançar les seves pertinences per ajudar-lo a destruir aquestes proves. Tots ells s'enfronten a penes d'entre 5 i 8 anys de presó. Recordem que, d'altra banda, la policia ha localitzat restes d'ADN femení en una de les bombes que es van fer servir, les està encara analitzant.
El nou primer ministre italià, Enrico Letta, es va reunir ahir per primera vegada amb el president francès François Hollande. El dia abans, dimarts, ho havia fet amb la cancellera alemanya Angela Merkel.
Els líders italià i francès han coincidit en el fet que cal estimular el creixement i han donat suport també a la Unió Bancària en un missatge dirigit a Berlín. Els dos mandataris reclamen que aquesta Unió Bancària actuï com un pilar sobre el qual s'afiancia el creixement econòmic, que es presenta com una opció indispensable per esmorteir les conseqüències dramàtiques de l'increment de l'atur, especialment entre els més joves. Hollande també ha fet una crida a arribar a compromisos indispensables amb Alemanya per tal d'assolir objectius comuns a tota la Unió Europea.
Una desena de ferits és el resultat d'una baralla que ha enfrontat diputats chavistes i opositors al Parlament de Veneçuela.
Tot ha començat quan el president del Parlament, Diosdado Cabello, ha negat les paraules als opositors fins que no reconeguin Nicolás Maduro com a president del país. En senyal de protesta, els opositors han fet sonar bubuzeles i han desplegat també una pancarta en què es podia llegir cop al Parlament. Llavors, segons la versió opositora, els diputats oficialistes es han començat a agredir. Les imatges gravades pels mateixos legisladors mostren diputats dels dos bàndols a cops de puny. El president veneçolà Nicolás Maduro ha responsabilitat exclusivament l'oposició d'aquesta baralla i ha assegurat que ja tenien notícies que els opositors havien anat al Parlament a provocar violència.
Una seixantena de persones estan desaparegudes en aquests moments arran de l'enfonsament d'un jaciment d'or a la província de Darfur del Nord, al Sudan.
Segons han indicat les autoritats locals, els desapareguts són buscadors d'or furtius que treballaven a la zona de manera il·legal. Ara com ara, però, no se sap si aquests desapareguts són vius o morts. Ja fa 3 mesos que les autoritats van tancar aquest jaciment després d'una onada de violència que es va desencadenar entre 2 tribus rivals per controlar aquesta mina i que va provocar ja desenes de morts i un èxode massiu. Ja llavors les autoritats van dir que aquella excavació era perillosa i van advertir també que hi podria haver noves tragèdies.
Toc d'alerta de la Unió Europea a Bangladesh després de l'ensorrament a Dhaka de l'edifici on treballaven 3.000 persones, fonamentalment en la indústria tèxtil.
Brussel·les està considerant retirar el tracte preferencial que tenen els productes de Bangladesh i fer-los pagar a partir d'ara els aranzels corresponents. La Unió Europea insta les autoritats bengalines a complir els estàndards de seguretat i de salut pels treballadors del país. Recordem que l'ensorrament d'aquest edifici ha causat la mort de, com a mínim, de moment 400 persones, segons l'últim balanç de l'exèrcit, i centenars de ferits omplen encara els hospitals. Estem, però, que encara hi hagi molts cadàvers més entre la runa.
I prop de 150 nenes afganeses d'una escola de Kabul han estat víctimes del que podria ser un enverinament.
Les noies s'han començat a sentir malament després de sentir olor de gas i veure aigua. Immediatament han estat traslladades a l'hospital. 10 d'aquestes noies estan en situació crítica i estan encara sota tractament i han explicat a un dels metges que tracta de les menors. Les intoxicacions en escoles femenines són freqüents a l'Afganistan. Molts analistes consideren que darrere d'aquestes accions hi ha els talibans que s'oposen a l'educació de les nenes i adolescents, però els rebels neguen qualsevol implicació en aquests fets.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
El Barça no només no va poder remuntar, sinó que va caure golejat en el partit de tornada de les semifinals de la Champions contra el Bayern de Munic. Els bavaresos, doncs, seran a la final on s'enfrontaran el 25 de maig al Borussia de Dortmund, que, recordem-ho, havia eliminat el Madrid el dimarts passat, tot i que els blancs es van quedar només a un gol de la remuntada.
Doncs sí, aquesta final, recordem, es disputarà, com deies, el 25 de maig a Wembley. Els bavaresos han tornat a derrotar el Barça amb contundència per 0-3 i el global de l'eliminatòria reflecteix un contundent 7-0 favorable als de Henkes. Al Camp Nou, els blaugrana van deixar una imatge lamentable i van mostrar una inferioritat manifesta.
Entre les reaccions, totes de tristor, va ser especialment contundent la de Gerard Piqué, que va dir que és complicat, poc, però creu que s'ha de fer alguna reforma o alguna neteja un cop s'asseguri la Lliga. Un fet que podria produir-se aquest diumenge, tot i que el Barça no depèn d'ell mateix per proclamar-se matemàticament campió. Necessita, si guanya, que el Madrid empati o perdi. I un apunt de futbol sala, el Barça a l'Esport es va emportar ahir el derbi davant del Marfil Santa Coloma per 2-4, i els colomencs queden fora del play-off pel títol.
Amb la derrota, els de Xavi Passarrius ja no poden aspirar a disputar el play-off a falta d'una jornada perquè acabi la fase regular. En canvi, els blaugranes ja afrontaven el partit amb el primer lloc assegurat.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. El papa emèrit Benet XVI torna finalment avui al Vaticà des de la residència estiuenca dels pontífecs. a la localitat de Castel Gandolfo, on ha passat aquestes últimes setmanes, tot just després de fer-se oficial la seva renúncia el 28 de febrer passat. Benet XVI, de 86 anys, arribarà al Vaticà en helicòpter cap a 4:45 de la tarda i s'allotjarà en el convent Mater Ecclesiae, no gaire lluny del convent de Santa Marta, on viu el papa Francesc. El papa emèrit viurà ja definitivament al convent a l'interior del Vaticà, al costat de Georg Ganswein i les quatre laiques consagrades de la comunitat Memores Domini que l'atendran. Es dedicarà a resar i a les seves aficions, entre les quals destaquen la lectura, escoltar música i passejar pels jardins o pel Palau Pontifici. Al monestir hi ha una habitació preparada per als hostes. Benet XVI viurà al primer pis del convent, que està dotat d'ascensor. El monestir Mater Ecclesiae, recordem-ho, estava buit des dels principis de l'hivern, quan van deixar-lo les monges de clausura que hi vivien.
I a motiu de l'any de la fe, la delegació de joventut de l'Arcabisbat de Barcelona organitza una gran gimcana del Credo que tindrà lloc el diumenge 26 de maig des de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda. En aquesta gimcana hi estan convidats tots els joves de l'Església de Barcelona des dels 14 fins als 35 anys per tal de descobrir, reflexionar i treballar la seva fe. La inscripció s'ha de fer en grups amb un màxim de 10 membres per cada grup, ja que la gimcana, que serà la sala de família, es farà a través de WhatsApp i se centraran en els articles del Credo. Després dinaran els joves plegats i celebraran també una gran eucaristia a les 5 de la tarda a la Basílica de la Sagrada Família, on tots els diocesans són convidats a fer una solemne i festiva professió de fe. Per participar, cada grup haurà de fer arribar a la Delegació Pastoral de Joventut abans del 17 de maig un vídeo on s'anunciï la fe als altres joves. La durada ha de ser com a màxim d'un minut. Aquests vídeos es projectaran el dia de la gimcana a l'hora de dinar.
I tornem al Vaticà per explicar-vos que el papa Francesc va animar ahir els germans i germanes en la fe i tots els homes i dones de bona voluntat a dedicar-se a la lluita contra el tràfic de persones. Va ser durant l'audiència general, que coincidia amb el 1 de maig, festa de Sant Josep Obrer i festa del treball. Així, el pontífex va reiterar la seva crida davant el drama del tràfic de persones després d'haver-ho fet també en el seu missatge pasqual. En aquesta ocasió, Francesc va destacar que el tràfic de persones es troba en l'interior del treball esclau. En aquest sentit, va avisar que el treball esclau és el que més mal fa al món i va avisar que hi ha moltes persones que són víctimes d'aquest tipus d'esclavatge. També va destacar el papa que el treball és un element fonamental d'una persona i va afegir que omple de dignitat i ens fa semblants a Déu, que ha treballat, treballa i actua sempre perquè dona capacitat de mantenir-se ell mateix. El Sant Pare va dedicar més unes paraules als aturats que no tenen feina, sovint, segons les seves paraules, a causa de la concepció economicista de la societat que busca la utilitat egoista més enllà dels paràmetres de la justícia social. I encara un últim apunt sobre l'Església a casa nostra. Hem sabut que el bisbe de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, ha comunicat als capellans religiosos i col·laboradors del bisbat santfeliuenc que hauria de reduir alguns dels seus compromisos per un mieloma. Tot i que és un procés cancerigen a la medul·la òssia amb un tractament prolongat, el bisbe Agustí Cortés explica que podrà fer una vida gairebé normal els propers mesos i que les perspectives, gràcies a Déu, són prou bones. Passen 3 minuts d'un quart de 9, principals titulars de portada a la premsa. El periòdico, cop dur a la dependència, consternació en el tercer sector, diu el titular principal. La Vanguardia, els sindicats també demanen un gran pacte per l'ocupació, en aquest cas sobre el 1 de maig. Diari Ara, sectors de Convergència no volen unió per a les europees. El punt avui, el malestar social, es fa sentir al carrer, també referint-se al 1 de maig. El País, el PP perd la majoria absoluta en el gran feu de Madrid. Es refereix així a una enquesta sobre intenció de vot municipal i autonòmica. El Mundo, Aguirre demana a Rajoy que baixi impostos i retalli l'Estat. Diari ABC titula amb una imatge d'Artur Mas i Oriol Junqueras i titula, a la seva manera, en aquest cas, els xiringuitos de la quimera sobiranista. I el diari La Razón, també sobre la celebració ahir del 1 de maig, titula 1 de maig, fracàs rècord. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després entrevistem l'escriptora Josefa Contijoc, guardonada dimarts amb el Premi Crítica de Serra d'Or 2013 de novel·la per la seva obra Sense alè.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen bons preus i les millors ofertes.
Per això ara tens un 3x2 en més de 1.000 articles. T'emportes 3 productes i només en pagues 2.
Com ara l'oli d'oliva verge Carbonell. En comprar 3 ampolles d'un litre, la unitat et surt a només 2,73 euros.
Acostuma't als nostres bons preus. Hipercor, preu i part millor.
Preu vàlid a la península.
Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa't al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 5 minuts i mig d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Parlem d'una jornada tirana tranquil·la en aquesta xarxa viària, afortunadament sense grans incidències, sense grans retencions. O sigui que hi ha algunes vies carregadetes, però, per exemple, atenció a aquesta autopista 23, aquí sí que parlem d'aturades. És cert que no ens ha arribat cap incidència, però veiem retencions entre Sant Feliu i Sant Joan Despí, sobretot aquests 2-3 quilòmetres aturadets a la B23 d'entrada a Barcelona. També parlem d'aturades, res, són molt puntuals a l'autopista del Garraf, a la zona de Sant Boi. Extrem nord de Barcelona es complica un pèl el trànsit a la C58 sortint de la ciutat comtal. Entre Torre Baró, Montcada, Ripollet, trams de retencions a la C58, com us dèiem, sortint de Barcelona, també a Sabadell, baixant cap a la ciutat comtal. En fi, de retencions en trobareu en algunes vies, bàsicament vies properes a Barcelona, però sense grans incidències. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, ara mateix podem parlar de situació tranquil·la al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables per desplaçar-se en metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Aquest matí serà assolellat en general, malgrat algun interval de núvol baix que afectarà el vessant nord del Pirineu. A partir de mig matí, sobretot durant la tarda, creixeran nuvolades a punts de muntanya, sobretot Pirineu, Prepirineu i Prelitoral, on descarregaran ruixats i xàfecs acompanyats de tempesta. Algun d'aquests també podria anar acompanyat de calamars. A la resta dominarà l'ambient assolellat amb algun interval de núvol i unes temperatures que seran una miqueta més altes que ahir, oscil·laran entre els 17 i els 22 graus en general. Demà la jornada serà força semblant, dominarà l'ambient assolellat en gran part del dia, malgrat que tornaran a créixer les nuvolades a punts de muntanya, aquest cop més reduïdes a la meitat nord del territori, on descarregaran també alguns ruixats localment acompanyats de tempesta i també de calamars. Les temperatures demà seran semblants o lleugerament més altes. De moment, ho deixem aquí. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafé. A Bracafé torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafé. Trobareu Bracafé a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Josefa Contijoc ha estat guardonada amb el Premi Crítica Serra d'Or 2013 de novel·la per l'obra Sense alè. Es tracta d'una autobiografia existencial i alhora una ficció literària sobre els últims 50 anys a Catalunya. Sense alè ha obtingut també aquest any altres premis i ara suma el de Crítica Serra d'Or, que atorga les publicacions de l'Abadia de Montserrat. entre els premiats amb els premis d'aquest any, els Premis Crítica Serra d'Or, que es van lliurar dimarts al migdia, també destaquen Narcís Comadira, que s'han portat el de poesia, Josep Iborra, el d'estudis literaris, Rosa Cabré, el de biografies i memòries, i Jaume Busquet i Miquel Àngel Lleuger, el de traducció. Parlem uns minuts amb Josefa Contijoc, escriptora, com dèiem, i guanyadora del Premi Crítica Serra d'Or 2013 de novel·la per l'obra Sense Alè. Senyora Josefa Contijoc, molt bon dia i felicitats.
Bon dia, moltes gràcies.
Quines són les seves primeres impressions després de conèixer i de recollir dimarts aquest important guardó?
Bé, que el reconeixement... Jo he escrit tota la vida, diríem, però el reconeixement així més massiu a una obra publicada doncs, fa ben poc... doncs és un motiu d'alegria i de satisfacció i de reafirmació, podríem dir. De tota manera, vostè ho ha dit molt bé, Sense Alè no és una novel·la pròpiament dita, sinó que pertany a aquell gènere que se li diu d'autoficció. Agafes un esdeveniment de la teva vida per fer una mena d'evolució a través de la memòria, i la memòria ja sabem que també menteix molt, però vull dir que la ficció, diguéssim, queda barrejada amb un intent a vegades, però no és realista tot plegat, eh? Mm-hmm. O sigui, és molt ficcionat.
Efectivament, com vostè diu, senyora Josefa Contijoc porta tota la vida escrivint i als seus 73 anys ha fet moltes coses, però segur que encara té nous projectes. Com ho porta tot això?
Sí, bueno, de moment encara estic una miqueta pendent del cordó umbilical del Sense Alè, que tantes alegries em proporciona, i al mateix temps, com ha dit vostè, a part del dimarts al Serra d'Or, també hi ha prèviament el Ciutat de Barcelona, que es va concedir el mes de febrer. I el Ciutat de Barcelona, diguéssim, de novel·la o de creació literària, eh? Uh-huh. Que també ja va ser el detonant d'aquesta satisfacció que em proporciona aquesta obra.
Del que vostè ha escrit, podem dir que aquest Sense Alè, una novel·la autobiogràfica de ficció, per dir-ho així, representa una gran novetat en la seva trajectòria?
A veure, l'escriptor... Jo sóc bàsicament també poeta, o sigui, jo sempre combino l'escriptura de la poesia amb la literatura, i en la poesia només hi ha, diguéssim, que veritat interna, diríem. Llavors, sempre l'escriptor es nodreix de les seves pròpies vivències, perquè no hi ha una altra manera d'informar el nostre cervell que la nostra pròpia vida, qui circula. I aleshores, doncs, sempre s'està fent el mateix, eh? Això de l'autoficció s'ha fet de tota la vida, vull dir, el Goethe feia autoficció, el Proust feia autoficció, etc. Però sí que a vegades hi ha escriptors que tendeixen a novel·lar, a falsificar, diguéssim, més la realitat i a posar-li més màscares, i d'altres vegades doncs, no es presenta, diguéssim, d'una manera més nítida com una autoficció, que en aquest cas jo m'he acollit en aquest gènere de l'autoficció. Però uh-huh. Ja dic, després de fer poesia, per exemple, l'últim poemari que vaig publicar, Congesta, que també em va valdre bastantes felicitacions, doncs no deixa de ser, clar, el poeta parteix de si mateix i explica la seva realitat. No hi ha res més, no hi ha més armes a fer servir, sap què vull dir?
Sí, sí, efectivament el poemari Congesta, publicat l'any 2007 per Edicions 62, és una de les obres poètiques de Josefa Contijoc, que avui ja ho poden sentir els oients, es reivindica també com a poetessa, escrit de fet en català i en castellà, i també ha escrit altres novel·les i altres obres de narrativa infantil i juvenil i fins i tot de teatre. Es queda amb alguna aportació especial dins de la literatura fins ara?
Bé, humilment reconec que faig el que puc. O sigui que jo el castellà el vaig començar a fer servir, com vostè ha dit, al començament de deixar l'escola, als 16 anys, perquè com que ens havien explicat tot els estudis en català, ai, en castellà, doncs tot, el meu cervell estava impregnat de castellà. Però jo, la meva obra és tota catalana, amb aquell petit inici en poesia castellana que no detesto, sinó que admeto i assumeixo, però va ser, diguéssim, un primer esgraó que ja no he fet servir mai més. no em veig amb cor de fer servir el castellà actualment per escriure obra de creació. Però a part d'això, doncs assumeixo tot el que he fet naturalment, perquè totes les obres són filles meves, no hi ha res a dir.
Algun apunt per destacar i per recomanar el llibre Sense alè? Alguna cosa que li agradaria que quedés, tenint en compte que la ficció la treu de vostè mateixa?
Sí, bueno, hi ha una descripció d'aquells anys 60-70, o sigui, quan encara es vivia el franquisme de ple, la gent, diguéssim, que en aquella època teníem entre 20 i pico, 30 anys, etc. D'alguna manera, com que el llibre parteix d'un fet luctuós que vaig viure, irresolt, com si diguéssim, que jo intento resoldre amb aquesta novel·la i que tampoc ho aconsegueixo, d'alguna manera descric qui érem aquella gent, com ens relacionàvem, què aspiràvem, què volíem, cap on anàvem, com portàvem la nostra vida, diríem. I està clar, és un gènere que, per tant, qualsevol persona que tingui una edat, doncs, actualment de la cinquantena, la seixantena, s'hi ha de sentir bastant reflectit. Perquè l'obra, encara que parteix d'aquest fet privat i personal, de seguida es converteix en una obra una miqueta coral, que té un interès en ficar-se, diguéssim, en la descripció coral d'una joventut, d'una gent, que és tot allò que fèiem nosaltres, diríem. Les músiques que sentíem, els llibres que llegíem, aquells viatges a París furtius per anar a buscar el que el franquisme no ens donava, ni de llibres ni de pel·lícules. Bueno, aquelles històries que tanta gent va viure. I els joves d'ara que no ho varen viure també els pot sentir com a reflex, potser per entendre una miqueta més els seus pares o fins i tot per entendre una època que aquest llibre acaba, com si diguéssim, en la post-transició, amb el desengany polític de la post-transició, que va semblar que era un moment il·lusionat i que després s'ha vist, doncs, que ha acabat en fi, en un no res, diríem.
Sí, o com a mínim ens ha fet tocar més de peus a terra.
Sí.
Moltes gràcies, senyora Josefa Contijoc, escriptora i poetessa. Felicitat per l'obra Sense alè, premiada dimarts amb els Premis Crítica Serra d'Or de novel·la 2013. Una abraçada, bon dia i fins una altra.
Bon dia, moltes gràcies.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
El 5 de maig és el Dia de la Mare i a Hipercor hem preparat una gran selecció de regals per totes les hipermares.
Per exemple, tens bombons Caja Roja de Nestlé, estoig de 200 grams per 4,85 euros. A més, per la compra d'un estoig de Colònia Puig, regal d'una altra colònia d'Àgata Ruiz de la Prada.
Per hipermares, Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Passen 3 minuts de 8:45. Avui compartim aquesta tertúlia amb Francina Alsina, grafòloga i presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
També tenim amb nosaltres el doctor en dret i professor de dret laboral a la Universitat de Barcelona, José Luis Salido. Hola, bon dia.
Bon dia, buenos días a todos.
I també ens acompanya avui Jaume Castro, que és responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Hola, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Bé dia de mobilitzacions ahir contra les polítiques d'austeritat, contra una paraula nova que va, no sé si va patentar ahir el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Joan Carles Gallego, va parlar d'austericidi. Doncs contra l'austericidi i contra la situació que vivim, que evidentment ens indigna a tots, d'un atur tan elevat a Catalunya i a Espanya, hi ha hagut marxes més o menys multitudinàries i un dia doncs per lamentar-se i per demanar també pactes. Quina valoració fan? Quina opinió dirien d'entrada o què destacarien?
Jo, tal com està la situació i la desesperació de més d'una família, encara em sorprèn que no hi hagi més mobilització al carrer. I diria que potser que tenim una societat molt madura, podríem dir-ho, perquè jo crec que el mateix en altres èpoques aquí hi hauria molt més soroll i tindríem, i el govern patiria molt més encara, no?
És que s'hauria esclatat més, com es diu, també.
Perquè hi coneixes situacions de famílies molt desesperades. Mm-hmm. Molt desesperades. I, a més, no sé, jo aquest matí és que anava sentint les notícies i sembla que ha esclatat que el divendres, després de la roda de premsa, el Consell de Ministres no van dir res de quan a retallades, però avui sí que ja s'ha dit que es volen treure 1.000 milions de les dependències. Uh-huh. O sigui, anem a destrossar més la misèria, no? Perquè les dependències no és un caprici, i a més, com deia el company abans d'entrar, ni les han pagat, tampoc. És a dir, això ni es cobren. No?
Hi ha una llei de dependència que no s'ha pogut aplicar perquè no hi ha dotació econòmica suficient.
No, i a més jo sentia la consellera dient, home, i estava en el pacte que era 50% govern espanyol, 50% el govern català, i per ara s'està pagant 80% govern català i 20% govern espanyol, i no es paga, val? I ara anem a gestionar la misèria. I després de veure, perdoneu-me, jo vaig a la meva, que és la banca, però després de veure amb el sou que es retira el que era el director general del Banc Espanyol, no sé què, que li donen una jubilació, i s'emporta 8 milions d'euros...
El Banco Santander.
Que va ser indultat, recordem-ho, indultat pel govern de Zapatero.
Però són 88 milions d'euros, per l'amor de Déu. És que una persona no se'ls pot acabar durant tota la seva vida. És indecent. En aquests moments, ho sento, però ho trobo indecent.
Mm-hmm. Més comentaris sobre la situació.
Hay muchas cosas. En primer lugar, efectivamente, no hay más movimientos sociales, en primer lugar, por la familia. Es decir, el soporte que en España tiene la familia es tremendamente importante. Es decir, a pesar de que se la quieren cargar, pues, bueno, parece ser que efectivamente todos los sociólogos coinciden en que el sostenimiento en periodos de crisis fundamental de la gente que pasa necesidad reside justamente el soporte en la familia. En segundo lugar, hay un elemento que también hay que valorar. A mí me cuesta mucho valorarlo porque no lo acabo de entender, que es el tema de la economía sumergida. Es decir, no acabo de entender el mecanismo de valoración. Si es sumergida y si es trabajo negro, ¿cómo diablos se calcula? Lo calculan, ¿eh? Los economistas, a pesar de todo, hay indicios y tal,
más o menos se sabe.
De consumos y tal, y eso se sabe. Se hablaba el otro día de un 23 y el 24% de trabajo sumergido. Lo
cual, del que ingresan los trabajadores.
Sí. Efectivamente, ¿no? Esa es una cuestión. Y con respecto a las manifestaciones de ayer, bueno, pues con respecto a los años anteriores, una baja participación.
A Madrid, sobre todo, ha estado baja. Aquí, potser no tanto.
El 50% con respecto al año anterior, lo cual pone de manifiesto varias cosas, ¿no? En primer lugar, una cierta desconfianza de los propios trabajadores en la representación sindical. Es decir, oiga, mire usted, por lo menos estos sindicatos parece ser no nos representan, que son los convocantes prioritarios de la manifestación. Y en segundo lugar, que desgraciadamente eso no aporta nada. Es decir, eso a la solución de la crisis no plantea nada nuevo, lo mismo que tampoco plantea nada desde mi punto de vista, y si luego tenemos ocasión de hablar, las cuestiones de pacto, que se dice, no, pacto social, veremos en qué términos puede funcionar un pacto social y para qué sirve exactamente un pacto social, que evidentemente no es para crear empleo.
Ya hi entrarem, però quan vostè diu que no aporta res al que va passar, ja es refereix a la protesta, a la dimensió de sortir al carrer.
Efectivamente, es decir, y yo creo que la gente se ha dado cuenta. Es decir, oiga, ¿para qué vamos a ir si eso no sirve para nada? ¿No?
Uh-huh. Entonces, claro, hi ha gent que s'ha adonat, però hi ha gent que hi ha anat, i a Catalunya sí que ha estat més nombrosa. Potser a Madrid també hi ha el fenomen aquest del pont del 2 de maig, avui és festa a Madrid.
Sí.
Són 5 dies de festa.
Això marca molt, eh?
També marca molt, es nota. Senyor Jaume Castro.
Sí, i certament que la mobilització ahir no va ser molt gran, però jo diria que no es pot dir que no hi ha mobilització.
Hi ha molta protesta.
Hi ha molta mobilització i molta protesta, el que passa que està fragmentada. O sigui, si un es passeja pel centre de Barcelona durant la setmana, veurà que constantment, no cada dia, constantment hi ha manifestacions, reivindicacions. El problema que és una protesta, una mobilització que està fragmentada, o sigui, el que es veu és que cada vegada menys, doncs, diguéssim, hi ha interlocutors, diguéssim, capaços d'aglutinar aquest malestar, no? I és per això que sorgeixen, doncs, tantes iniciatives. Jo seria la primera reflexió. La segona és que, justament, el gran desafiament, em sembla, és donar un lideratge fort per donar una resposta a aquesta fragmentació, perquè el que està clar és que a una crisi com aquesta només ens en sortirem a partir, doncs, d'un pacte, social, un pacte sigui com sigui, però vull dir, evidentment cal prendre algunes decisions. L'altra qüestió que em suggeria el que hem dit, no? Tot el discurs aquest ara que es parla de l'austericidi, no? O sigui, fem servir les paraules d'una manera, o sigui, ens anem d'un cantó a l'altre. Vull dir, jo penso que he estat el primer en dir que no tot era austeritat i que hi cal impulsar polítiques de creixement, però
també era necessària una mica d'austeritat.
I és necessària, yes. Ara, perquè justament els mals que tenim venen, doncs, de no haver estat suficientment austers en els moments, doncs, de vaques grasses, no? Per tant, em sembla que justament el que reflexa aquesta situació és que és un moment, diguéssim, de confusió i de fragmentació com a conseqüència, i ho deia abans de Francina també, d'una situació econòmica i social que afecta molt, doncs, a les famílies, a moltes persones que ho estan passant molt malament.
Ara continuarem entrant, en la mesura que sigui possible, en alguns d'aquests temes, però mentrestant amb la Sara Cruz. Sara, bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Destaquem els principals punts informatius de l'actualitat que comentem avui a la tertúlia.
Doncs sí, ahir, com dèiem, dia de mobilitzacions contra les polítiques d'austeritat, amb el lema "S'ho estan carregant tot". Doncs va ser aquest primer lema d'aquest 1 de maig convocada aquesta manifestació pels sindicats majoritaris que han volgut llançar un missatge de rebuig a les polítiques d'austeritat i també contra les retallades. Per la UGT i Comissions Obreres cal combatre la degradació de les condicions laborals imposades pel govern català i també l'espanyol. En aquest dia 1 de maig, o almenys un detingut i destrosses en el mobiliari urbà després d'una manifestació alternativa també a Barcelona promoguda per la CUP, i marxes multitudinàries a part de la de Barcelona també a tot el territori català per reclamar el final d'aquesta austeritat. N'hi va haver a Girona i a Lleida, unes 8.000 persones van respondre a aquesta crida dels sindicats, mentre que a Tarragona, doncs, la manifestació també va aplegar unes 8.000 persones, només 1.000 segons els càlculs fets per la policia.
I encara sobre la situació socioeconòmica i la crisi a Espanya i a Europa, tres punts d'interès repassats molt breument: el perfil propi que marca el nou primer ministre italià, els tipus d'interès i la cimera anticrisi a Catalunya.
Doncs sí, l'endemà de la seva trobada amb Angela Merkel va ser el dimarts. El primer ministre italià Enrico Letta va continuar la seva gira a l'Elisi. Els líders italià i francès, François Hollande, van coincidir en el fet que cal estimular el creixement econòmic i van donar també suport a la Unió Bancària en un missatge dirigit especialment a Berlín. També parlarem dels tipus d'interès. El Banc Central Europeu decideix avui si abaixa finalment els tipus d'interès a un nou mínim històric, que seria del 0,5%. Hi ha una gran expectació als mercats que esperen aquesta rebaixa d'un quart de punt i consideren que el risc ja no és inflació, sinó deflació. I a casa nostra Mas convoca una altra cimera anticrisi. Se celebrarà, sembla, 9 dies després de la trobada pel dret a decidir.
Doncs fins aquí l'actualitat. Gràcies, Sara. Més notícies a partir de les 9. Bon dia.
Bon dia, fins ara.
Continuarem després d'aquesta pausa amb la tertúlia. Avui amb el professor de Dret Laboral, José Luis Salido, amb el responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya, Jaume Castro, i amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina.
Ràdio Estel.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Reprenem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. D'aquí a un minut i mig seran 9:45 i avui estem conversant amb el professor de dret José Luis Salido, amb el membre, amb el representant de la comunitat de Santa Egídia a Catalunya, Jaume Castro, i també amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina. Bé, sobre les mobilitzacions, hem de dir que han estat pacífiques majoritàriament, però de vegades hem de lamentar també alguns incidents en aquestes protestes del 1 de maig.
I rep el mobiliari urbà, que és de les altres coses que em posa negre. I sort que encara no han carregat cap botiga, que no tenen cap mena de culpa, que els hi trenquen els vidres, que els hi tal. Jo, perdoneu-me, però és que
això
els
no ajuda,
faria
tampoc
pagar de la seva butxaca. Perquè si estem prou penjats, per què jo com a ciutadana haig de seguir pagant mobiliari urbà perquè quatre ximples, va, i el destrossen? Mira, quan comencen a haver-hi destrosses, de veritat que em poso molt nerviosa.
Bueno, estoy, oh, hay un mecanismo legal muy sencillo, ¿eh? Es decir, esto se, la persona se la detiene, se le impone la sanción correspondiente, la que toque, y la responsabilidad civil correspondiente para que pague. Y si esa persona es insolvente, pues que lo paguen sus papás, porque esta gente es joven. Entonces, pues eso...
Ja,
pues
ja que
parlava vostè de l'ajuda de la família, també en això, no?
No.
Acostumen a ser de fills de papes que tenen centres.
Exactamente, o sea que, por tanto, que paguen los padres, y ahí se ha acabado, como pasó con el País Vasco y la Kale Borroka. Es decir, que en cuanto tuvieron que pagar los padres los destrozos de los niños, ahí se acabó el invento de la Kale Borroka.
Bueno, i a fer servei social, a netejar carrers, a netejar pintades...
Bueno, pero eso se impone con la sanción correspondiente, ¿eh? Es decir, que no hace falta que vayan a la cárcel. Pero pues, se les puede imponer perfectamente...
Un servei a la societat, tu destrosses el mobiliari urbà, tu destrosses el que la societat està fomentant...
Que además es carísimo, que además es carísimo.
Què és això?
Efectivament, no, tot això és lamentable. El que passa és que sí que també destapa el problema, no?, de la desesperació de bona part.
És desesperació o és vandalisme, perdona, eh?
Hay intereses ocultos y tal de determinados movimientos que ya pueden estar viviendo en la abundancia, que eso lo hacen igual. O sea, por tanto, eso no...
No es problema de desesperación,
segons vostès.
Home, Jaume Castro.
Evidentment, problema de desesperació ho serà.
Existeix,
perquè la reacció, diguéssim, agressiva, doncs forma part d'un...
Sí, però ahí no està el padre de família de 40 anys, ¿eh? Sempre està el joven de 20 i tantos.
Bueno, hi ha de tot... Jo potser en aquesta línia del que deien, no?, que justament s'estava dient, s'ho estan carregant tot, no?, que deia el lema de la manifestació, potser abogaria, bueno, i també es carreguen el
mobiliari urbà.
I posats a carregar-s'ho.
No, ho acaben de carregar ells tot.
No, penso que és veritat, vull dir, per això deia abans que el que cal és posar-se una mica d'acord, o sigui, què és el que ens hem de carregar? Perquè alguna cosa ens hem de carregar. No? Llavors jo diria que aquí és el punt central per al qual s'ha d'arribar a un pacte, no? Si no volem carregar-nos l'estat de benestar, que és el que està sofrint i és el que està tocant d'una manera molt més concreta la fibra, diguéssim, de moltes famílies i precisament dels més pobres, dels més necessitats, perquè justament moltes vegades els retalls comencen a tocar, doncs, els ancians de les residències, les persones que estan soles, les persones dependents, les persones que estan al carrer, els aturats, etc. Doncs, si volem salvar això, per tant, ens hem de posar d'acord que algunes coses potser sí que ens les hem de carregar, perquè són aquelles que ens han fet no viure amb austeritat. No? Jo per això penso que cal posar-se d'acord. Jo penso que en les línies bàsiques pot haver-hi un acord. Després, a les polítiques concretes hi ha els matisos que cadascú pot aportar, no? Però jo penso que això ajudaria, diguéssim, també a tenir una visió de futur, no? I jo penso que en aquest moment també, d'un moment i avui surt també, no?, d'un davallament, diguéssim, en les perspectives electorals dels dos partits majoritaris, jo penso que cal que una mica es desvellin, no?, perquè si no arribarem tard.
Sí, i a més hi ha tensions internes en el govern espanyol, una manca de credibilitat clara de Mariano Rajoy i el seu equip, i, per exemple, en el seu bloc, Esperanza Aguirre les deixa anar molt clarament, sí, parlant d'acabar amb el que són les pujades d'impostos i impulsar alternatives.
Efectivamente, dos cuestiones hay precisamente. Una de estas, la bajada de impuestos, es absolutamente necesario. Es decir, yo creo que eso es absolutamente imprescindible para tirar adelante.
Però clar, com es fa quan l'Estat...
La economía. Bueno, pues eso simplemente es el boletín oficial del Estado, donde decía 56, digo 52. Es decir, tan simple como
eso. Sí, es por ser d'avui a demà.
Tan simple como eso. Y la segunda cuestión, que también es tan simple como eso, es el adelgazamiento de las administraciones públicas.
Siempre
que tengamos presente y que seamos capaces de asumir que efectivamente la reducción de las administraciones públicas va a comportar más paro. Porque, claro, si hoy cierro, habían 4.000 sociedades y entes públicos y tal, y esto, que no eran administración. Parece ser que se han reducido 100. Después de año y medio de gobierno Rajoy y tal, se han reducido 100. O sea, por tanto, todavía nos quedan 3.900 entidades. Esas 3.900 entidades dan empleo a muchísima gente. Claro, y entre otros, pues esos famosos asesores y tal. Se calcula que aproximadamente en el conjunto de España hay unos 20.000 asesores que cobran una media de 50.000 euros, lo cual supone 1.000 millones de euros, es decir, un 1% del PIB. O sea, tan simple...
Mira, qué rápido, Rodríguez.
Y agradezco la rapidez del cálculo.
Tan simple como eso. Y entonces, evidentemente, eso supondría una inyección de dinero, pues, a los bolsillos de los particulares, que es donde tiene que ir a parar el dinero. Es decir, que una vez las administraciones públicas tienen cubiertas las necesidades a las que se refería Castro hace un momento, luego el dinero se tiene que ir, ¿para qué? Para crear empleo. Porque quien crea empleo son las empresas, no son las administraciones ni las leyes. Por tanto, es a lo que iba antes con respecto al tema del pacto. El tema del pacto, eso da tranquilidad, pero nada más. O sea, los pactos sociales dan tranquilidad, dan una orientación, más o menos estamos de acuerdo, etcétera. Pero luego, quien tiene que legislar tiene que mojarse. Es decir, quien tiene el poder tiene que mojarse. Y ese es el que tiene que gobernar. Por tanto, eso no es excusa para no tomar medidas. Es decir, ¿podemos tener un pacto o no? A mí me da lo mismo. Es decir, yo diría en una situación como la actual, no hace falta pacto.
Se está demandando un pacto desde la Iglesia.
Quien tiene que hacer
desde Cáritas.
Exactamente. Lo que se tiene que hacer es gobernar. Y gobernar... teniendo como último fin los ciudadanos, es decir, la sociedad. Lo que no puede ser es teniendo de último fin la estructura del propio Estado. Esto me parece un auténtico disparate.
Doncs li agraïm aquesta recepta, més diners procedents de les baixades d'impostos, de la reducció de l'administració i per generar ocupació, però a veure si...
És que esos son los deberes que hay que hacer, que eso es lo que más cuesta. Porque, claro, evidentemente, ahí están todos. Ahí está el Partido Popular, está el Partido Socialista, está Convergencia, ahí están todos porque todos tienen poder, porque todos tienen estructuras y tal. Entonces, ponerse de acuerdo en pegarse el tiro, es decir, en la rodilla, pues, pues es muy complicado.
Però vostès creuen que,
pues es muy complicado.
Que ho està fent malament en aquest sentit, el govern espanyol, vaja, que...
Mira, el govern espanyol...
Yo creo que la política económica la está haciendo bien. Lo que pasa es que le falta la otra gran parte. Es decir, antes lo decía Castro, austeros hemos de ser. Nos hemos gastado lo que no teníamos. Durante 8 años el gobierno Zapatero dilipendió, vamos, se gastó lo que tenía y lo que no.
Y per això ens renyen des d'Alemanya.
Exactamente. Se gastó lo que teníamos y lo que no teníamos. Pues bueno, eso hay que retroceder y hay que volver a la realidad económica. Pero claro, junto con eso, eso puede ser acompasado con otras medidas
ens està fallant més.
Usted que decía, hablaba de la señora Aguirre. Señora Aguirre lo que decía, oiga, no se den tantas vueltas y tal. Coja usted el programa del PP y aplíquelo, que ahí venía todas esas medidas, ¿no?
A banda de les especulacions que sempre es fan sobre Esperanza Aguirre, que està allà a l'ombra, no? Claro, sí, esperant la seva oportunitat, potser.
Sí, sí.
Home, clar, tot l'atac jo el veig molt bé. Contra,
en clau interna.
En clau interna per carregar-se el Rajoy, perquè el que ella vol és liderar el partit i ser ella la que sigui la capdavantera.
Això és ben legítim,
no?
Si el partit l'elegeix d'aquí un proper
exacte,
congrés.
Ja, però ja es veu tota la labor de Zapa que va fent, no? Ara, a mi no m'ha entrat en el cap ja de primer moment la quantitat de milions que hem dedicat per rescatar la banca i no s'hagi fet per rescatar la indústria.
Francina, piensa que esos dineros en la banca están los dineros de los ahorradores también, ¿eh? Es decir, que si eso se va al garete, los dineros...
Però que es pensi més en les persones, ¿no? Segurament...
Però, los dineros de los ahorradores, que está el viejecito que tiene ahí los dineros, ¿eh? Mira lo que ha pasado con las preferentes, ¿eh?
D'acord, però sabem que hi havia... Sí,
o sea, que se hunda la banca quiere decir que se hunda todo el tinglao, ¿eh?
Però mira quin cas els hi han fet en els pobres de la Caixa Laietana, que tenien tot en preferents, i fins ara, ¿eh?, han tingut que anar a judici.
Es porque hay que distinguir entre la banca, lo que son los bancos y las caixas, que estaban gobernadas por políticos, sindicalistas, etcétera, etcétera. Hay que establecer ahí una diferencia importante.
Val? Pero, en canvi, a l'empresari que estava donant llocs de feina no se l'ha ajudat per res.
Nada, ni un puñetero duro. Nada.
Vale? O sigui, on hem tingut el cap?
És el problema.
On? Clar. Perquè ara, molt bé, tenim aquesta quantitat immensa de parats. Però s'ha fet alguna política de veritat perquè la gent no arribéssim a aquest extrem?
Sí, sí. Algunes polítiques s'han hecho, ¿eh? Algunes
però, bueno,
s'han hecho. Lo que pasa es que falta...
Coneixem...
La parte más difícil. Falta de dónde ahorramos ahora. Ah, ya lo tenemos todo organizado. Ahora, ¿de dónde ahorramos? Y como todos sabemos que hay que ir a parar al adelgazamiento de la administración, ahí es donde duele.
Bé, senyors... Porque me quedo sin la sopa boba, vaya por Dios.
Efectivament.
Hombre.
Efectivament.
Ara no allargarem més la conversa perquè, efectivament, si fos tan fàcil, em sembla que vostès haurien tingut ja... Vaja, ara mateix prendrien nota els governants per posar en marxa aquestes
el
polítiques.
El problema és que no escoltarà ningú.
També
I van
veritat.
A la seva i no escoltarà ningú. No,
la gente, los políticos saben que hay que hacer eso, ¿eh? Idiotas no son, ¿eh?
Bé, sobre la previsió que el Banc Central Europeu, senyors, abaixi els tipus d'interès, quines conseqüències pot tenir això pels no entesos en economia, que som la majoria?
Yo no soy ningún entendido en economía, pero lo cierto es que eso, por lo menos con respecto a las hipotecas, va a suponer un ahorro medio de 700 euros. Si es verdad que de 700 euros al año.
Sí.
Por hipoteca, las que las tengan vinculadas precisamente al precio del dinero.
¿No? Sí, las de crédito variable, que son la mayoría.
Efectivamente.
60 euros al mes, más o menos, se estalviaría cada...
Aproximadamente,
más o menos.
Sí.
Cada persona, doncs, sí, sí. Una bona notícia.
És una bona notícia, i además esto supondría pues, mayor posibilidades de crédito, con lo cual también estaríamos en la buena línea, ¿no?
Uh-huh. Algun comentari més, senyor Castro?
No,
ja.
Jo crec
avui
que
hi ha molta unanimitat
qualsevol,
en el diagnòstic.
Qualsevol notícia que porti un alleugerament per a aquells que paguen una hipoteca doncs, una mica gruixuda, doncs, serà benvinguda, no?
Què pensen, senyors, del nou primer ministre italià que ha intentat marcar perfil propi, ja que a Itàlia acaba de sortir un govern tècnic, ara ha entrat un altre que podem dir que també és tècnic, perquè Enrico Letta no formava part dels cartells electorals. Ara és més del partit de centre-esquerra del que ha estat el més votat.
Por sus obras los conoceréis.
Mira,
veremos qué es lo que va a hacer el señor Letta. Veremos lo que va a hacer. Pero a mí lo que me gustó del señor Letta fue su entronización en el gobierno. Oiga, si en un año y medio la cosa no funciona, me voy. Bien. Me parece perfecto. Yo creo que cualquier dirigente ha de entrar con un programa definido y en un tiempo determinado. ¿Que se sale? Pues perfecto que sea reelegido. ¿Que no? A la calle. Tan claro como eso, ¿no?
Això no ho ha dit Rajoy, per exemple, o altres governants.
Eso aquí no lo dice, vamos, aquí en España no lo dice nadie. ¿No?
Prometen el que vulguis, sí, però sí. Després no ho diuen.
És allò que sort que ho has revelat el més senzill perquè els altres no se n'enteren, no? Més o menys.
Per cert, un dels que ha sortit d'aquest govern és precisament el fundador de la comunitat de Sant Egidi, Jaume Castro ens ho pot dir, Andrea Riccardi, que ha estat ministre d'Afers Estrangers, concretament. No, perdó.
Cooperació Internacional i Integració.
Cooperació Internacional, com que aquí vaig una, jo em confonia. I suposo que vaja, tota la gestió del govern tècnic ha estat ben difícil i també doncs un exemple de servei, no? En aquest cas,
sí,
o d'intentar-ho.
Així ha estat. Evidentment, la política italiana porta doncs, dos anys d'unes tensions terribles i aquests dos governs darrers han estat dos governs d'emergència, tant el govern Monti com aquest. Perquè no hem d'oblidar que és un govern d'emergència que neix, doncs, després de l'elecció in extremis d'un president de la República amb una segona elecció quan té 87 anys, o sigui, una cosa hipersemblant, no? Però em sembla que bueno, que és un... pot ser un punt de referència, no? Perquè és un govern, doncs, de concentració, cosa que fa temps que no hi havia en aquest país, i és un govern, doncs, que bueno, que té les seves expectatives. Evidentment, com es deia, potser el senyor Letta ha dit això perquè els governs normalment a Itàlia no duren molt per ser curat en salut, però esperem que sigui així, i em sembla doncs, que aquesta entesa molant doncs, és important, i jo penso que ara el que caldrà doncs, és esperar, i això que esperar és una mica trist en aquest moment, però jo penso que després de les eleccions alemanes doncs, es pot crear un eix una miqueta més sòlid i estable que permeti doncs, tirar endavant alguna de les reformes a nivell europeu que calen per donar estabilitat, perquè el gran problema, no oblidem, aquí és Europa. Vull dir, una Europa estable que tingui un lideratge clar, que sàpiga on va i que crea unes estructures que puguin sostenir l'euro d'una manera estable, doncs donaran també molta estabilitat a les economies nacionals. Vull dir, això no s'ha d'oblidar.
Aquesta Europa, que és la que ens imposa l'austeritat, també.
Sí. Una Europa forta, que passa doncs, de donar estabilitat i amb polítiques doncs, de creixement, com es fa doncs, als Estats Units o en altres llocs, jo penso que és el camí que tenim.
Eso plantea un problema que es muy fuerte, que es la cesión de soberanía. Es decir, ¿hasta qué punto los estados están dispuestos a ceder más soberanía a un gobierno europeo? Porque, claro, todas esas políticas que hay que hacer para toda Europa y tal tienen que tomarse por un gobierno único. Entonces, no pueden ser 27 gobiernos, que es imposible.
Certament ja fa anys que es parla d'això, no? De la, sí. de la cessió de sobirania, és el sacrifici de tots els països per aquesta Europa més enfortida. Bé, suposo que a banda de tot això, la comunitat de Sant Egidi estan contents perquè tindran més disponible ara Andrea Riccardi, suposo, després de deixar el càrrec de ministre.
Certament, de feina n'hi ha molta en un lloc o en un altre. L'important és estar al costat de les persones i el servei, doncs, d'elles.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, senyors, per la seva participació. Voldríem acabar amb una notícia social perquè Francina Alsina, que avui ens acompanya, sortia ahir a la portada del diari El Punt Avui, no per ella només, sinó per la tasca social.
Amb 30 persones més que sortia a la taula del tercer sector social. I sí que dient o recollint les paraules del Jaume, diria lo de la estar per les persones. I el diari Punt Avui enceta una nova part d'una nova sessió que es dirà Catalunya vol viure amb dignitat i cada dia apareixerà una entitat social del nostre país que està fent feina per les persones. Sí, que ja era hora també, que sempre diem, no es veuen les bones accions, doncs bé, hi ha un mitjà de comunicació que sí la recollirà.
Cada dia, al diari El Punt Avui, una secció de solidaritat.
Que ensenyarà tot allò que aquest país està fent, la gent d'aquest país està fent perquè aquest país funcioni i per estar al costat de les persones.
Està molt bé perquè, además, descobrirà d'aquells que són pures mamandúrries, que hi ha un munt.
En tot cas, que descobreixi les coses bones. Si no n'hi ha de bones... Doncs...
Que se'n fan moltíssimes de bones i mai es veuen.
Nosaltres, modestament, també contribuïm. Tenim una secció social cada dilluns amb Àngel Miret. Intentem donar notícia i cobertura a la solidaritat cada dia, però... Estel.
És del tot necessari actuar d'acord amb uns principis que tractin la corrupció com una lacra que cal combatre en tots els seus fronts, però en especial cal incidir en el seu origen, en el cor de les persones. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. Del camp a la taula, amb Isidre Font. Fires, actualitat, reportatges, entrevistes, preus agraris, medi ambient, productes... Del camp a la taula, el món de la terra a primera veu cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen bons preus i les millors ofertes.
Per això ara tens un 3x2 en més de 1.000 articles.
Com per exemple el detergent per rentavaixell, el Finish Quantum, o tot en un, t'emportes 3 envasos i en pagues 2. La unitat et surt a només 7,99 euros.
Acostuma't als nostres bons preus. Hipercor, preu i per millor.
Preu vàlid a la península.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Tot el que necessites saber sobre els teus drets com a consumidor a Plusvàlua del Primer Cafè.
Comencem l'espai Plusvàlua del Primer Cafè, aquesta secció de consum que compartim, amics oients, amb tots vosaltres, com sempre, per començar la segona hora del Primer Cafè de Ràdio Estel els dijous, amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum. I tenint en compte que la setmana passada ja parlàvem de quines són les dades de caràcter personal i de les raons per les quals hem de protegir aquestes dades, així com el tractament dels fitxers de les dades personals, les fonts d'accés públic, o de com expressem el nostre consentiment. Avui seguirem amb tota aquesta qüestió de la protecció de dades perquè ens ha semblat que és molt interessant. Ens acompanya Carla Gràcia, directora del programa Plusvàlua de Ràdio Estel, que avui a les 8 del vespre estarà també amb tots vosaltres. Bon dia, Carla.
Bon dia, Ignasi.
I també ens acompanya, com és habitual, els dijous a aquesta hora, el director de l'Agència Catalana del Consum, Alfons Conesa. Bon dia, senyor Conesa.
Molt bon dia.
Bé, parlem dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per anar per parts, si et sembla, Carla, li preguntem al senyor Conesa què significa el dret d'accés a les dades personals.
Bé, tal com dèieu, la setmana passada parlàvem una mica doncs, de lo que era el tractament de dades, dels fitxers, dels consentiments, d'aquelles coses que ens havien d'avisar, però actualment hi ha molt més aquí, perquè, per exemple, els drets ARCO, que ARCO vol dir dret a l'accés, dret a la rectificació, dret a la cancel·lació i el dret a l'oposició. Tal com dèieu, el dret d'accés. Clar, el dret d'accés és una posat que tenim de dirigir-nos al responsable del fitxer, del tractament de dades, per sol·licitar i obtenir gratuïtament la informació. Això és normal, que a vegades doncs, volem saber per què, com i què passa amb les nostres dades. Aleshores, nosaltres podem demanar que ens diguin si s'estan tractant, amb quina finalitat es tracten, per quin ús concret, d'on s'han tret aquestes dades, que moltes vegades no en som conscients de si les hem donat o les han tret d'un altre lloc, si s'han comunicat o es pretenen comunicar i a qui. Per tant, això és important, aquest accés per informació nostra. Això ho podem fer doncs, per carta, no és necessari fer cap carta certificada, és una cosa senzilla i fàcil, per carta, i tenen un mes per contestar-nos. Tant si les tenen com si no les tenen, ens han de dir doncs, la situació. I si verdaderament les tenen, a la contesta aquesta, en 10 dies ens han de respondre amb tota la informació que nosaltres hem sol·licitat. Si per aquelles coses doncs, no ho fessin així, sempre ens podem dirigir doncs, a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades per fer doncs, la nostra denúncia. De totes formes, pensem que hi ha excepcions d'accés a bases de dades que s'estiguin tractant. Normalment són excepcions relacionades més aviat amb temes doncs, oficials, de seguretat, legals i tal. O sigui, com si hi ha una prohibició legal d'accedir en aquell fitxer. Si hi ha perill doncs, per la defensa de l'Estat, per la seguretat pública, o per protegir els drets i llibertats de tercers, perquè, lògicament, la nostra llibertat acaba el moment que comença la llibertat dels altres. Per necessitats d'una investigació policial, vull dir, sabem tot, i que un tema policial o judicial està doncs, en secret de sumari, per tant, no s'hi pot accedir. Hisenda, per exemple, en un moment en què pot haver una inspecció doncs, i la persona afectada doncs, no té totes les dades fins que no s'ha desenvolupat tota la inspecció i pel compliment de les nostres obligacions tributàries. Per tant, pensem que és important dirigir-nos en un cas de que no se'n satisfan les nostres demandes a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades quan es reclama contra una empresa o a l'Agència Catalana de Protecció de Dades quan es reclama contra un organisme o entitat pública.
Ja sabeu, amics oients, que podeu dir la vostra en aquest espai plusvàlua del primer cafè, especialment pensat tant dijous passat com avui a parlar de la protecció de dades. Truqueu-nos, si voleu, des d'ara mateix al 93-409-27-72-93-409-2772. Us animem especialment a participar avui, tenint en compte que és un tema que de vegades ens queda difús, oi, Carla? Perquè parlem de molts temes.
I tant. I la protecció de dades, realment no ens n'adonem de la importància que té avui dia quan ens truquen a casa per sorpresa alguna entitat, alguna empresa, i no sabem com ha arribat a tenir el nostre telèfon. Això és protecció de dades. Senyor Conesa, el dret de rectificació i el dret de cancel·lació, a què ens referim?
El dret de rectificació, o sigui, nosaltres podem dirigir-nos doncs, a aquest persona responsable del fitxer quan les nostres dades poden ser equivocades, poden ser doncs, que indueixin error, incomplertes, per tant nosaltres ens podem dirigir amb ell perquè es rectifiquin aquestes dades i es posin les que són verdaderament reals. El dret a la cancel·lació, per exemple. Nosaltres podem demanar que es cancel·lin les nostres dades quan, lògicament, siguin inadequades o s'utilitzin per un ús que no és el que nosaltres les havíem donat, o a vegades són excessives, o quan abans no les han rectificat i són inexactes. Per tant, tenim aquests drets, tant el de rectificació com el de cancel·lació. Tant un com l'altre, el procediment és molt simple, és el mateix per l'accés. El que passa és que aquí ja no necessitem un mes, aquí nosaltres ens hi dirigim i en 10 dies hem de tenir la resposta a on s'ha produït doncs, ja la rectificació o la cancel·lació, on se'ns ha d'indicar si hi ha algun problema. Si no es fa així, també ens podem dirigir doncs, a les diferents agències, tant l'espanyola com l'autoritat catalana, doncs, per fer la nostra queixa i la nostra reclamació. Pensem, de totes formes, que hi havia unes excepcions. I aquí s'hi afegirien dues excepcions. Una és si hi ha terminis legals de conservació de les dades. Perquè n'hi ha que a vegades, fins que no hagi passat un cert temps, fins que hi hagi un termini determinat, no es poden suprimir.
Posem un exemple en aquest sentit. Per exemple, les persones que poden tenir Facebook o poden estar enregistrades en una xarxa social, per molt que nosaltres anul·lem aquest servei i donem de baixa les dades, aquesta empresa o entitat pot preservar-les
durant un temps. Vull dir que, per tant, això es manté. I un altre important és si es tracta també hi ha una relació contractual. Per dir alguna cosa, nosaltres no podem demanar, per exemple, a la nostra companyia de telefonia que tregui les nostres dades si, verdaderament, hi ha una relació, doncs, contínua amb un contracte, tal i tot. Vull dir que aquestes són dues excepcions que cal tenir en compte.
També existeix, senyor Conès, el dret d'oposició. Què vol dir aquest dret d'oposició?
Doncs, nosaltres ens podem oposar en aquest tractament de dades quan no sigui necessari que el nostre consentiment per estar doncs, en un banc d'aquestes dades. Per exemple, si estem en el llistín telefònic, vull dir, se'ns hi ha posat i, per tant, nosaltres ens hi podem oposar i demanar que se'ns tregui. O quan es tracti de fitxers que tenen una finalitat doncs, comercial o publicitària, automàticament nosaltres també podem demanar doncs, que se'ns tregui. Fer aquesta oposició. Ho dèiem la setmana passada, el tema aquest de que nosaltres podem dirigir-nos tant a les companyies de telefonia, a les companyies doncs, que editen les guies telefòniques, com el tema de que aquelles companyies que ens utilitzen per sistemes doncs, comercials o per temes doncs, purament publicitaris. A través d'una carta sol·licitant-ho o a través d'apuntar-nos a les llistes Robinson, les quals les companyies que utilitzen dades, fitxers de dades, per finalitats tant comercials com per finalitats publicitàries, venen obligats a consultar-les per si aquelles persones que hi estan inscrites no els hi poden enviar res.
Recentment, senyor Conès, el Tribunal Suprem ha condemnat un banc per intromissió en l'honor. És a dir, que davant d'un deute dubtós, de dubtosa existència, va incloure les dades de la persona en una llista de morosos. Sí. Què li sembla aquesta sentència?
Sí, no, jo crec que aquesta sentència, que doncs, crea jurisprudència, és una sentència de la sala primera del Tribunal Suprem, que, estimat la demanda i el recurs i la demanda, d'un client d'una entitat bancària. Aquí es declara l'existència d'una intromissió il·legítima al seu dret de l'honor, com a conseqüència de la indeguda incorporació de les seves dades personals a dos registres de solvència patrimonial. Es declara que davant d'un deute de dubtosa, això és molt important, dubtosa existència i exigibilitat, no és lícit que les entitats de crèdit utilitzin la inclusió en aquests registres com a mètode de pressió. Això no només aquestes entitats. Pensem que moltes vegades, i per molt poca cosa, ens ho fan companyies doncs, de serveis bàsics, ja sigui companyies de telefonia o a vegades companyies de subministrament d'energia. El fet de que nosaltres puguem aparèixer, i moltes vegades sense saber-ho, amb un fitxer d'aquests demorosos i que tinguem un dia una sorpresa, pot ser doncs, perquè hi hagi un rebut doncs, impagat d'una companyia de telefonia. Pensem que cap companyia de serveis bàsics, telefonia o energia, pot no només no, o sigui, tallar el subministre, sinó comunicar doncs aquestes dades, si no hi ha com a mínim dos rebuts impagats i a la vegada no siguin reclamats, perquè si estan en procés de reclamació automàticament no poden ni tallar ni poden comunicar les dades en els fitxers demorosos.
Aquestes respostes i altres us les pot donar directament, amics oients, Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum, que ens acompanya avui a l'Espai Plusvàlua del Primer Cafè. Si voleu dir la vostra, si voleu preguntar qualsevol qüestió relacionada amb la protecció de dades, allò que us inquieta, que us preocupa, que us fa reflexionar, truqueu-nos al 93-409-2772, 93-409-2772. Encara teniu uns minuts per fer-ho.
Parlant del tema de la sentència, sí, la sentència va molt més enllà, perquè parla també de les conseqüències econòmiques que pot tenir per una persona o per un tema doncs, tan personal com de negocis, el fet de que s'inclueixi. Perquè és públic, o encara que no s'hagi consultat, està a l'abast del públic, encara que sigui restringit, està a l'abast de persones, el fet d'una situació que s'ha accedit, que és il·legal. I, per tant, en un moment determinat, una persona pot tenir problemes a nivell de negoci, en un moment de demanar un crèdit a una entitat financera, o en un moment doncs, de compres, si és un comerciant, on ens podem trobar personalment nosaltres, des de l'àrea privada, de què demanem a la millor una targeta de crèdit en un establiment i que ens diguin, ah, no pot ser, perquè té vostè un rebut, o sigui, està amb un fitxer de morosos. I quan ho busquem resulta que és per alguna cosa que no sabíem i que és un rebut a la millor de 4 euros. Vull dir que és un tema que cal estar-hi molt a sobre.
Està permès, però, tractar les dades personals relatives al compliment o incompliment d'obligacions facilitades pel creditor quan afecten diners, en aquest cas?
Bueno, s'ha de demostrar per això. O sigui, pensem que qualsevol entitat que rebi doncs, les dades d'una persona amb la qual hi ha un creditor que alegui morositat, doncs hi ha d'haver-hi la demostració clara de que és un deute que és impagat, que s'ha reclamat, per tant hi ha d'haver-hi tota la documentació. I a més, les persones que el reben, el responsable del fitxer, ho ha de comunicar a la persona interessada perquè en 30 dies pugui contestar, esmenar o rectificar aquesta situació.
Perdoni, senyor Conesa, tenim una trucada. Maria, des de Sant Boi de Llobregat. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'ns.
Mira, que he connectat ara nada menys la ràdio i us he sentit. Llavors, vull dir, no sé si ja ho havíeu explicat, però jo em trobo doncs, que em truquen molt per la cosa de la llum i de fent publicitat per telèfon, de la llum com també de la telefonia. I mira que els hi demano, si us plau, que ja no m'ho diguin més, que no estic interessada, però no hi ha manera. Llavors, doncs, tinc alguna manera de poder mirar de que no em molestin més.
D'aconseguir que no la tornin a trucar. Si li sembla, ens escoltarà millor a través de la ràdio. Moltes gràcies, Maria, des de Sant Boi de Llobregat. Bon dia.
Gràcies, bon dia.
Senyor Alfons Conesa, aquesta senyora n'està tipa de les trucades. Bé, suposo que es refereix a trucades que ofereixen la tramitació dels serveis.
I tot plegat. Aquí hi ha dos aspectes, que després no en parlàvem abans. A vegades, la companyia que truca és la mateixa companyia que tenim per un subministre, però com que avui les comercialitzadores de productes energètics tant comercialitzen electricitat, com gas i tot plegat, si és la mateixa, com que és una empresa vinculada a la que ja tenim un tracte, doncs, però normalment aquesta difícilment ens trucarà contínuament. La que es troba contínuament és aquella que vol aconseguir un contracte nou.
I que, a més, quan ens truca no veiem el telèfon des d'on ens truca... No,
sí, però això està totalment prohibit. O sigui, no es pot fer una trucada amb telèfon ocult. Per tant, primera recomanació, si és un telèfon ocult, doncs ignorem-lo, no el contestem. Segona, si hi ha una insistència, en primer lloc, com que sabem el número de telèfon que és, doncs apuntant-nos aquest número de telèfon, primer de tot s'han d'identificar, si s'han identificat a més sabem doncs la companyia que és i fem una reclamació doncs a qualsevol organisme de consum sobre aquest spam telefònic. Per l'altre cantó, si volem arribar a que no se'ns molesti per res per temes doncs comercials o publicitaris, el que hem dit abans, ens inscrivim a les llistes Robinson. Per tota la informació que ara fora llarga d'explicar, jo li recomanaria a la Maria que truqués a l'Agència Catalana de Consum, al 012, o a través de www.consum.cat per informar-se exactament i li donaran doncs, la web de les llistes Robinson, com ho ha de fer, és senzill, és gratuït, no té cap complicació, només s'ha de fer que demanar la inclusió perquè, tal com dèiem abans, totes les companyies per fer accions comercials o publicitàries han de consultar les llistes Robinson.
Recordem que és una llista on ens incloem per voluntàriament per no rebre aquest tipus de trucades.
No rebre publicitat ni ofertes comercials que no siguin demanades per nosaltres.
Per tant, hi ha mecanismes, potser de vegades la insistència a través del mateix telèfon que ens truca no funciona, com ens ha demostrat ara Maria des de Sant Boi de Llobregat, però sí al 012 de l'Agència Catalana del Consum i també www.consum.cat. Última qüestió, ja per anar acabant, potser aglutinem el que ens queda pendent.
Sí, senyor Conesa, només volia preguntar-li, hi ha algunes empreses que envien als consumidors de manera inesperada una carta tipus reclamant el pagament d'un deute antic o desconegut pel consumidor. Quin tipus d'empreses són aquestes? Els hi hem de fer cas, no els hi hem de fer cas? Una miqueta breu.
Bé, hi ha dos tipus d'empreses. Una són les gestores de cobrament de deute, que són empreses contractades doncs, per estar a sobre, insistir i intentar cobrar aquells deutes que s'han prohibit. O sigui, estan contractades per les empreses creditores. I l'altra són cessionàries del deute. Són empreses que han adquirit paquets de diferents entitats, paquets doncs, de deute, i després ells es fan responsables per cobrar-ho, però per cobrar per ells mateixos. Arriben doncs, amb una quita del deute amb l'empresa i, per tant, en van a buscar un benefici. Per tant, pot ser que ens passi això. Si passa un aspecte d'aquests, que rebem una carta, el primer que hem de fer és veure què ens reclamen. I si ens reclamen, potser pot ser un deute que per un cantó pot ser que estigui prescrit, perquè al cap de 3 anys prescriu el deute. Per tant, el que hem de fer és el dret a oposició, fer la reclamació oportuna i, per tant, doncs que ens retirin del fitxer de morosos i que, a més, que retirin doncs, aquest deute. Clar, però pot ser, per exemple, que no hagi prescrit, perquè no han transcorregut els 3 anys. Aleshores hem de veure exactament si nosaltres aquest deute està pagat. Si aquest deute està pagat, doncs hem de comunicar-ho fefentment de que el deute està pagat, fent-ho per carta o per burofax o el que sigui, i que verdament eliminin, que és el nostre dret, doncs a la cancel·lació. I per l'altre cantó pot ser que sigui un deute que encara està viu. Aleshores, el que hem de fer és dirigir-nos i demanar que se'ns informi exactament del què, com, qui són, com és el deute i tota la informació perquè nosaltres puguem actuar i veure el que hem de fer. Qualsevol tema que no s'ajusti al nostre lat, tenim tot el dret doncs, de dirigir-nos i denunciar-ho davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, perquè es tracta d'una empresa.
Tenim dret, a més, a ser indemnitzats.
Sí, també, lògicament, si resulta que, com el cas de la sentència que hem llegit, doncs tenim el dret de ser indemnitzats, perquè és un atemptat contra el propi honor.
Moltes gràcies, senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum, per haver-nos acompanyat un dijous més a l'Espai Plusvàlua del Primer Cafè. Que vagi molt bé fins dijous vinent, si Déu vol.
Si Déu vol, fins dijous.
I, Carla, recorda'ns de què parlareu avui. A més, teniu un convidat molt especial al Plusvàlua a les 8 del vespre.
Sí, avui tenim el senyor Joan Rigol, expresident del Parlament de Catalunya, i parlarem d'ètica i economia. Parlarem de la tragèdia de Bangladesh, com molts altres temes que tenim avui sobre la taula i que ens qüestionen quina és l'ètica que ens proposem de cara al futur en la nostra economia.
Doncs que vagi molt bé. A les 8 del vespre, Plusvàlua, Ràdio Estel i Ràdio Principat. Carla, fins dijous.
Moltes adéu-siau. Gràcies, Ignasi. Fins dijous.
Plusvàlua del Primer Cafè, amb Carla Gràcia.
Ràdio Estel.
Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, coneixerem un grup d'havaneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les festes majors i fires d'arreu del país. Tot això als Sons de la Terra, cada dissabte de 9 a 10 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Gerard Carrión.
El Club Més Amics et proposa un 2013 ple de destinacions màgiques. Etiòpia, el Líban, Irlanda, Xipre, la Índia cristiana, Eslovènia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia i els pelegrinatges a Terra Santa i Jordània. Demanen més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, fins al 9 de maig tens la terrina de Nespres de 750 grams a 1,99 euros.
I carxofes amb denominació d'origen Tudela per 1,99 euros al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
El Primer Cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Passen 5 minuts de 9:45. Barcelona és aquests dies la capital de la moda nupcial. Borja de Maria, del programa Temps de Bodes d'aquesta casa, ens explicarà com està anant la Barcelona Bridal Week. Borja, com està tot això?
Increïble, Ignasi. Ho hem vist a vegades per la tele o per fotografies, però fins que no estàs allà no t'ho acabes de creure. Portem 2 dies de la passarel·la Gaudí i ja han desfilat les principals cases de vestits de núvia. Dimarts us vam donar l'entrada de la col·lecció de Rosa Clarà. I ahir van recórrer el passadís Jesús Peiró, Víctor Lirruggino, Yolan Cris i Immaculada García. Anem a repassar-les a continuació.
Temps de bodes especial Barcelona Bridal Week, amb la col·laboració de Nòvia d'Art i Jesús Peiró, patrocinadors del Saló Internacional Nòvia Espanya i la passarel·la Gaudí Nòvies a Ràdio Estel.
Rosa Clarà va il·luminar la passarel·la Gaudí amb una col·lecció més que mai brillant. La pedreria i el setí van ser els veritables protagonistes, arrencant constants aplaudiments entre els assistents. Es va dividir en 3 línies. La primera, més pedreria, tipus anys 20. La segona, vestits ajustats, de teles molt riques i sense gairebé volum, amb bordats d'encaix. I la tercera, més futurista, amb un exemple d'una faldilla pantaló una mica singular i teles de tipus suau. Ahir, Jesús Peiró va presentar la seva col·lecció Costures, en honor als ateliers d'alta costura dels anys 50. Totes les models portaven a la mà un número de referència, que és com antigament es demanaven els vestits. La primera model en sortir ho va fer amb un vestit inacabat. Li faltava el teixit del cos i part de la faldilla, però estava marcat perquè les artesanes de la moda poguessin desenvolupar-lo. Aquest és l'esperit de la nova col·lecció de Jesús Peiró. La dissenyadora Metge Sagarra ha presentat una col·lecció variada i subtil, que és impossible que no t'agradi. A la col·lecció del 2014 de Jesús Peiró hi ha moltes peces tretes del que seria el taller d'una modista. Per exemple, puntades, retalls, peces i teles d'alta qualitat.
va seguir la jornada Vittorio Luchino, que enguany s'ha decantat per un estil més clàssic. Igual que Yolan Gris, tot i que, sent fidel a les transparències i als bordats que ens té acostumats, va treure una col·lecció més completa, treballada i d'alta costura, segons paraules de Yolanda, Yolanda Pérez, la dissenyadora de Yolan Gris. I per acabar, el dia d'ahir, Immaculada García. Vam poder veure corbates, vestits amb butxaques, paraules d'honor extremes, colls pronunciats i faldes de princesa. Això sí, la majoria d'un blanc brillant i amb tires per deixar l'esquena descoberta. I molta atenció avui, Ignasi i oients de Ràdio Estel, perquè les firmes de vestits de núvia i de festa que desfilen prometen molt espectacle. Gràcies, Ignasi. Fins demà.
Temps de bodes, especial Barcelona Bridal Week, amb la col·laboració de Nòvia d'Art i Jesús Peiró.
Gràcies a tu, Borja. Demà a un quart de deu aproximadament des del primer cafè tindreu, amics oients, la prèvia del darrer dia de la passarel·la Gaudí i l'inici del Salón Internacional Nòvia Espanya.
Ràdio Estel. Un tomb pel món exterior per entendre el millor. Arsènic per compassió. Un programa produït per Ràdio Principat que pretén oferir una espurna de coneixement i saber el perquè de les nostres accions. Arsènic per compassió. Els diumenges a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, privats de llibertat. Els centres d'internament d'estrangers vulneren aquest dret fonamental. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. Si us voleu posar en contacte amb nosaltres, podeu fer-ho mitjançant el correu electrònic elprimercafe@radioestel.cat.
Cinc minuts i mig i seran tres quarts de deu. Aquest cap de setmana tindrà lloc a Roma la jornada de confraries i pietat popular amb motiu de l'any de la fe, jornada internacional. El bisbe auxiliar de Barcelona i president de la Comissió de Pastoral de la Conferència Episcopal Espanyola, Sebastià Taltavull, i el director del Departament de Turisme, Santuaris, Pelegrinatges i Pietat Popular, també de l'Episcopat Espanyol, el monjo de Montserrat, Josep Enric Parellada, formen part de la comissió organitzadora. A aquesta jornada internacional de confraries i pietat popular s'han apuntat més de 50.000 persones de tot el món i estarà dedicada precisament a la pietat popular. Les confraries dels països on la tradició és més forta donaran testimoni de les diferents tradicions locals com a resultat d'una religiositat que s'ha expressat sempre a través dels segles amb iniciatives i obres d'art que duren fins als nostres dies. Per exemple, l'arcabisbe Rino Fisichella ha explicat que el moment culminant serà l'Eucaristia que el Papa Francesc presidirà diumenge a les 10 del matí a la plaça de Sant Pere del Vaticà. Ens acompanya uns minuts Manuel Zamora, que és el president de les Germandats i Confraries de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Senyor Manuel Zamora, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, important cita internacional aquest cap de setmana, oi? El Vaticà, per a les germandats i les confraries, vostè hi serà juntament amb molts altres germans i confrares de Catalunya.
Doncs sí, sí que és important, és una fita que l'estem esperant ja fa mesos, des que va convocar l'anterior son pare, no? I bé, tenim il·lusió per anar-hi i a veure que si podem treballar surt alguna cosa profitosa d'aquí, no?
Quin és el moment actual de les germandats, confraries i entitats de pietat popular, tenint en compte que, d'una banda, ens les mirem molt i amb molta simpatia per Setmana Santa i en moments culminants, però potser de vegades no som prou conscients que també fan una tasca eclesial, social, caritativa en el dia a dia, més enllà de la Setmana Santa i de moments ocasionals?
No sé què és veritat. O sigui, la part més coneguda és la part, diguéssim, que fent al carrer, no? Ja sigui la Setmana Santa, ja sigui quan és la festa del patró, no? O la romeria, o... Però realment el dia a dia és molt important, i més en el moment que estem patint, no? Perquè la germandat està servint d'instrument vertebrador a molts barris, a molts puestos, on no hi ha una germandat, no?
De fet, en rebent, fa pocs dies vam rebre fins i tot la felicitació per part de l'estament públic, no? De que estem fent aquesta tasca de vertebrar el barri, de vertebrar la societat, no? O sigui, tota la part caritativa que portem, no? Doncs està sent molt important, no? I també, bueno, hi ha coses que moltes vegades les feien, no? Allò que no penses el que estàs fent i té una importància bastant gran, no? L'altre dia comentàvem, per exemple, a la Terrassa, no? A l'Ajuntament de Terrassa, no? De que hi ha part de la Festa Major que es perderia si no fos per la tasca que estan fent l'entitat i entre elles les confraries. Una cosa que mai pensava, no? Que, però és veritat, o sigui, en aquest moment que potser l'Ajuntament no arriba, no, a poder fer aquesta, no sé, aquesta tasca de poder divertir o de poder oferir a la gent alguna cosa que no... perquè, bueno, o tal com està el pressupost, no poden arribar, no, les entitats i les confraries estan posant de la seva part per poder oferir aquesta tasca.
Ara que tenim un papa llatinoamericà, una zona del món on de vegades la fe és expressada, doncs, amb més apassionament, de manera pública, i on potser les tradicions de la pietat popular són més presents, segurament se sentiran més propers, no?, a la seu de Pere, a les germandats i confraries.
Doncs sí, i a més, una persona que es veu que ja allà a l'Argentina sí que tenia relació amb l'entitat de pietat popular, no? No confraries, però sí, perquè aquí tenim que diferenciar, no?, una mica entre el que és la confraria i després tot el que són activitat de pietat popular, que no necessàriament han de passar o han d'estar manades o organitzades per confraries, no? I sí, si els empara, doncs, tenia aquesta relació i entén molt bé aquesta realitat, no? I sí, per nosaltres, doncs, clar, quan tens una persona en un lloc com aquest i entén de què va aquest món, doncs, és una seguretat, no? I és un suport, no? Igual que passa quan una confraria està dintre d'una església i troba un rector que entén aquest moviment, no?
Per anar acabant ja, senyor Manuel Zamora, president de les Germandats i Confraries de l'Arcidiòcesi de Barcelona, amb la presència del bisbe Sebastià Taltavull, del director de Pastoral de Santuaris i Pelegrinatges a la Conferència Episcopal Josep Enric Parellada i altres persones vinculats a les confraries i entitats de pietat popular, què destacaria del que pot ser aquesta trobada del cap de setmana? Recordem, abans d'esperar la seva resposta, que la missa del Papa Francesc diumenge al matí, excepcionalment, es podrà veure arreu de Catalunya i d'Espanya per televisió espanyola com a mínim, ja que en aquesta ocasió missa substituirà la missa habitualment transmesa en català. Per tant, hi haurà moltes finestres obertes al món, no?
Sí, hi ha moltes finestres. Estic molt content perquè la veritat és que les confraries i el món confrari d'aquí de Catalunya està representat, no? Diguéssim que portem la veu cantant, no?, d'aquí, perquè, bueno, fa un bisbe auxiliar que porta tot aquest tema al nivell de conferència episcopal i també, bueno, jo pensem que fins i tot la missa que es dona a la catequesi que es donarà de cara als confraris d'aquí que van de l'estat espanyol, doncs serà donada per ells, o sigui, que d'alguna manera les confraries catalanes tindran aquesta representació que també estem molt contents de que sigui així. I, bueno, i pels números que tenim, o sigui, doncs, anem més gent precisament d'aquí, de la Diòcesi de Barcelona, no? Cosa que en un principi no semblava que fos així, però sí, finalment, doncs, ens va animar, hem pogut fer un desplaçament força atractiu a nivell econòmic i, bueno, la gent s'ha animat i... Bueno, i esperem que la gent conegui també la realitat confrària d'aquí de Catalunya, perquè és molt, molt important, molt antiga i és diferent, és una altra història, diguéssim, a el que estem acostumats moltes vegades a veure o que tenim com per tot i de les germanes de confraries, però que és molt, molt rica, no? Molt... I sí, la veritat és que estem, home, és una ocasió, una finestra, no?
Molt important. Moltes gràcies, senyor Manuel Zamora, president de l'Associació de Germandats i Confraries de l'Arcidiòcesi de Barcelona. Que vagi molt bé aquesta trobada internacional al Vaticà aquest cap de setmana. Només per recordar als oients les previsions més immediates, hi ha cada dos anys la trobada de Germandats i Confraries de Catalunya i també hi ha les trobades diocesanes. Quina és la propera d'àmbit català?
Bueno, l'àmbit català serà el 20 de novembre, que farem el 6è Congrés Català de Germandat i Confraria, que es farà a Perpinyà. Però també aquest any tenim com, diguéssim, com cosa sessionada, la primera vegada que es farà el Congrés de Germandat i Confraria, que serà a Tarragona, no? Que la primera vegada que es farà a Catalunya, perquè mai ho havíem portat aquí, però aquest any serà la primera vegada, la 26a edició que ho farem aquí a Catalunya i es farà a Tarragona, no?
Del Congrés d'àmbit espanyol, en aquest cas.
Sí.
Quan serà, ha dit?
Aquest serà el primer cap de setmana d'octubre i el Congrés Català serà el dia 20 d'octubre. També, o sigui, gairebé en 15 dies de diferència tenir els dos congressos aquí a Catalunya.
20 d'octubre, el d'àmbit català Perpinyà, i a principis d'octubre, gairebé a les portes de la gran beatificació que hi haurà a Tarragona. Suposo que la coincidència no és casual.
No és casual, i a la vegada també hem tingut que tocar-lo una setmana per no coincidir, no?
Sí.
Però sí, diguéssim que Tarragona tindrà aquest dia
diferents activitats.
Molta presència, no?
Molt bé, gràcies novament, Manuel Zamora, una abraçada molt forta, que vagi molt bé a Roma. Gràcies. Fins un altre, bon dia.
Vale, gràcies.
Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen bons preus i les millors ofertes.
Per això ara tens un 3x2 en més de 1.000 articles.
Per exemple, tria 3 paelles o bateries per peces soltes Magefesa de la sèrie Paula i paguen només dues. Pots combinar-les com vulguis.
Hipercor. Preu i per millor.
Així era la vida d'en Xavi en l'instant en què li van diagnosticar el càncer. Fins que va arribar en Carles, voluntari, la Maria i els seus bombons, la Joana, psicòloga, la Sara i en Pau, investigadors. Gràcies a la teva aportació fa 60 anys que ajudem a refer moltes vides. ASC Catalunya contra el càncer, 8 de maig, col·labora-hi. Truca al 900-100-301.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Passen 4 minuts de 3 quarts de 10. Comencem els minuts dedicats cada dijous a aquesta hora a la nutrició i la salut, un espai per al qual també comptem, amics oients, amb la vostra participació. Si voleu dir la vostra sobre qualsevol tema, sempre estem disposats a rebre els vostres missatges, per exemple, a través del correu electrònic al primercafe@radioestel.cat o també a través del Facebook o el Twitter del Primer Cafè. Tenim en directe, avui excepcionalment des de l'altra banda del fil telefònic, Maria Josep Rosselló, professora i experta en nutrició, alimentació i dietètica. Doctora Maria Josep Rosselló, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Efectivament, pues, perdoneu, però hi ha moments que no es pot estar en l'estudi.
Sí.
Espero que em sentiu bé.
Sí, la sentim força bé i no es preocupi, que ja ens ha explicat que no s'ha pogut desplaçar fins a l'estudi de Ràdio Principat, a la Seu d'Urgell, on ens acompanya habitualment, però la sentim perfectament.
Perfecte. Pues, aprofitarem que avui sí fa un dia de primavera de veritat per reprendre la idea de parlar de les fruites de primavera, perquè bé, el panorama està canviant, ha plogut molt, surten moltes flors, i veiem una primavera esplèndida, però a la nostra taula també pot estar la primavera. I ja comencem a tenir fruites de primavera. Les primeres que van aparèixer en realitat són les maduixes, de les quals vam parlar i vam dir que tenien molt poc hidrat de carboni, molt poc sucre, aquell sucre de la fruita que és la fructosa, que fins i tot es comercialitza, igual que comprem sucre blanc, podríem comprar la fructosa, que és igual, un sucre igual, cristal·litzat, i es pot endolcir les coses amb aquest sucre. Per tant, ho podem comptabilitzar com en cullerades, que és el que estem acostumats a fer amb el sucre, no? Uh-huh. I dèiem que la maduixa tenia una dosis molt petita de sucre, una dosis de 5 grams, que és mitja cullerada supera. Però per cada 5 grams hi ha aquesta quantitat mitja, 5 grams. Després van aparèixer els nespres, que també vam dir que és tot el contrari. Els nespres tenen 23 grams de sucre per cada 100 grams. 23 significa dues cullerades i quasi mitja, és a dir, una gran quantitat de dolç. I no ho semblen, perquè el punt d'acidesa que tenen els nespres no ens sembla que siguin tan dolços. Clar, això suposa que és una de les fruites més dolces que hi ha a la primavera. Després ja arribaran les cireres, de les quals ja parlarem un altre dia.
Sí.
Però si anem ara al mercat o a les tendes de venda de fruites, trobarem que ja tenim molts albercocs, ja comencen a tenir a estar en bon preu, i és una fruita fantàstica. Aquesta fruita té tan sols 10 grams d'hidrats de carboni, el doble que les maduixes, però realment molta menys quantitat. 10 grams és una cullerada supera. L'albercoc és una fruita extraordinària, té unes 44 quilocalories per cada 100 grams, els nespres estan al doble, estan en 97, per tant és una quantitat realment important. El albercoc és una fruita molt més lleugera. i molt bona, perquè té una cosa important. Ja comença també a tenir aquest color típic de les fruites de primavera, que tiren a groc, taronja. Després vindran unes altres, no?, amb un color molt potent taronja, com són els préssecs. Però ara ja tenim els albercocs, i és una fruita que no dura molt i que val molt la pena aprofitar-la, perquè és una fruita de les fruites la més rica en ferro que existeix. I aquesta dosi de ferro, pues, també és interessant per persones que ara en primavera estiguin una mica decaigudes. Curiosament, així és com el préssec dona problemes d'al·lèrgies a algunes persones, l'albercoc és una fruita que dona molt pocs problemes d'al·lèrgia. Mm-hmm. A vegades sembla que siguin de la mateixa família, però no, són realment molt diferents. I es poden introduir fins i tot amb les papilles dels bebès, les primeres purés de fruites que se'ls fa, pelant-los, com sempre, totes les fruites pels bebès s'han de pelar, i nosaltres normalment les mengem amb pell, perquè la pell, si és com molta gent no es menja la pell del préssec, la pell de l'albercoc és una pell fineta que es pot consumir perfectament, així es prendrem més fibra, i és una fruita molt adequada perquè els nens també entrin en el consum de la fruita. És molt fàcil de menjar l'albercoc, no?
Uh-huh.
És fàcil d'obrir, sí, de treure el pinyol, no? I és una fruita que podem que els nens manipulin, ells, encara que siguin molt petitons, i que la gaudeixin. Curiosament, l'albercoc és una fruita que la tenim, com dic, poc temps, així és com les altres fruites duren molt. Fixeu-vos que ja portem molt temps amb maduixes, encara duraran. Després vindran els préssecs i es duren mesos i mesos i mesos. En canvi, l'albercoc és una fruita com de temporada molt curteta i és molt ben tolerada per estómacs delicats. Per tant, té aquesta bona capacitat que des de nens molt petits fins a persones grans que tinguin l'estómac delicat, persones al·lèrgiques, aprofiteu-la molt perquè us carregareu d'aquesta provitamina, d'aquests carotens, i estarem protegint la pell per la irradiació solar, que ara ja comença a ser molt intensa, però a la vegada no estarem prenent molt sucre. Crec que aquestes característiques són prou interessants per valorar aquesta fruita.
De vegades la fruita és com la xutxa pels nens, eh? Si ens acostumem, és sana i alhora és agradable.
Seria fantàstic que fos així, però crec que la primavera és un moment molt adequat per acostumar-los i perquè ells mateixos vegin que amb la primavera apareixen moltes flors, però també apareixen moltes fruites. És molt interessant portar-los a comprar, que no s'ho trobin tot a casa, no? Aquesta activitat d'anar a comprar sembla que cada vegada la fem com tot, no?, amb més presses, però
sí,
fins i tot ara un cap de setmana, a dir, anem a veure com ha canviat el panorama, no només del camp, sinó també, no?, d'un mercat, la quantitat de fruita que hi ha.
I que trobem coses diferents al dissabte anterior, per exemple.
Exacte, això és interessant. També seria interessant que ells poguessin fer aquesta valoració de com van baixant els preus. Les primeres fruites que arriben estan molt cares, però després, per què baixen? Perquè quan els arbres comencen a donar fruita, donen tanta quantitat, que és la llei de l'oferta i la demanda. Quan hi ha moltíssima quantitat, és normal que rebaixi el preu. Per tant, també és interessant, no?, ensenyar-los això, no?, el producte de proximitat, de temporada. Crec que són valors que hem de recuperar.
Mm-hmm.
I per últim, voldria dir també avui que tenim una altra fruita que comença a aparèixer, i aquesta també durarà moltíssim, que són els melons. Els melons, curiosament, és una fruita que molta gent creu que és molt dolça. Doncs pues no, és menys dolça encara que l'albercoc. Està entre 5 i 6,5 grams de sucre per cada 100 grams. Per tant, és una fruita que la poden vendre perfectament els diabètics. Tan sols té unes 30 calories per cada 100 grams. Ara tenim aquells melons petitons, rodonets, que són molt agradables i que també podem menjar-los amb cullereta. També els nens podrien acostumar-se, no?, a menjar meló,
sí,
començant tant per aquests més petitons. I després el meló durarà tot l'estiu i més enllà, a la tardor encara el tindrem, és una fruita que es pot conservar molt bé. Per tant, fixeu-vos que són fruites que algunes duren poc, però algunes duren moltíssim, i en canvi l'albercoc, que dura molt poc, en temporada fresca, després la tenim en forma d'orellanes tot l'any, perquè és una fruita que s'asseca magníficament bé. Té tantes substàncies antioxidants i protectores que es pot assecar, que això s'ha fet des de sempre, assecar-los al sol. Actualment ara també es fa sense utilitzar el sol, però la cosa tradicional és secar-los al sol. Poques fruites podem posar al sol i que no s'espatllin. En canvi, l'albercoc és així. Per tant, ja es diu que té realment moltes virtuts.
Doncs molt bé, moltes gràcies, Maria Josep Rosselló, per aquestes recomanacions dels nespres, l'albercoc i el meló, que comença a sortir ara, fruites de primavera, que també ens ajuden. I ens quedem amb una idea que comentaves, ens ajuden anímicament també a afrontar de vegades els alts i baixos de la primavera.
Exacte. Són reforçants, milloren l'estat del nostre sistema immunitari i, per tant, seria molt interessant de consumir-les i aprofitar el que ens dona la natura.
Bona setmana, Maria Josep Rosselló. Esperem retrobar-nos amb tu el proper dijous, una mica després de 2:15, des de l'estudi de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell.
Efectivament, esperem que sigui així. Fins aviat.
Bon dia, adeu-siau.
Ràdio Estel. Plusvàlua, un programa de preguntes, entrevistes, reflexions i tertúlia on tractem els principals temes de l'actualitat econòmica en clau de valors. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
El 5 de maig és el Dia de la Mare i a Hipercor hem preparat una gran selecció de regals per totes les hipermares.
Per exemple, tens un e-book Sony Reader TS per 149 euros. A més, per la compra d'un estoig de Colònia Puig, regal d'una altra colònia d'Àgata Ruiz de la Prada.
Per hipermares, Hipercor. Preu i per millor.
Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? El dissabte 5 de maig, 126è aniversari de la Romeria del Ram. Pujada des de Vallvidrera fins al temple amb celebració eucarística a les 12 del migdia i ofrena de flors a l'ermita primitiva. A més, cançons i danses populars amb el grup Folk Sarola. Temple del Tibidabo, un món d'activitats. 93-417-5686. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Acabem el programa reconeixent que ahir el Barça va tenir un rival molt superior. Felicitem el Bayern de Munic i també reflexionem i us animem a la reflexió sobre el tema dels valors en l'esport. Quan el Barça era triomfant, doncs tot era un èxit, però també quan es perd s'ha de saber conrear aquests valors. Adéu-siau, que tingueu bon dia.
Ràdio Estel.